5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb l'equip aquest impagable que fa possible que jo us pugui explicar aquestes 5 efemèrides de la setmana vinent, i que encapçala el Toni Olivella amb l'ajut del Marc Pujol, que van fent mentre jo vaig parlant, doncs ells graven, modulen i fan totes aquestes coses. I després la Goretti Martínez, que quan acabo d'explicar tot això, ho agafa, separa les 3 o les 5 parts del programa, les 5 explicacions del programa, i les penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè vosaltres les pugueu escoltar i opinar i criticar quan vulgueu. I com que aquesta setmana ja començarà la primavera, estem a dia 16 i, bueno, això està al caure, doncs hem buscat una cançó que parla de primavera, encara que en algun moment el Luis Mariano digui allò de que ja no haurà primavera. La cançó que us proposo per començar aquest programa, que us proposem per començar aquest programa d'avui, és ni més ni menys que la mítica Violetas Imperiales de Luis Mariano.
No habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa eres más que gitana, princesa. Violeta de España, tú en tierra estarás. Vives para el recuerdo de aquel amor. Yo tuve un ruiseñor que llegó a suspirar. ¿Para qué quiero amor si nadie me va a amar? Ramito de violetas que luzca en el ojal. Me siento emperador de violeta imperial. Era un cielo de primavera cuando me dijo la violetera: cómpreme usted mis violetas, que son las primeras. Van a traerle la suerte, su suerte es mi flor. Vuelve a tu rincón de la Alhambra, donde copia la luna tus zambras. Violeta de España, tú en tierra extraña vives dando sentido a mi amor. Amor.
18 de març de l'any 37, 37, eh? El dia que és investit emperador de Roma, Gai Juli César August Germànic, més conegut com a Calígula. Calígula era el fill menor de Germànic, un general molt important de l'exèrcit romà, i d'Agripina, però al mateix temps era besnet de l'August que havia implantat a l'imperi i renebot del que seria després emperador Tiberi. El seu pare era, com dèiem, un general de l'exèrcit imperial. Ell vivia amb ell, que estava lluitant a les zones alemanes, a les zones de Germània, i com que tots els soldats hi feien broma i era petitet, quan era petitet li feien posar les sandàlies militars romanes, les caligues, que en deien, doncs li va quedar el mal nom de Calígula. Tot plegat, però, el seu renebot, el reoncle, l'emperador, el Tiberi, va arribar a ser emperador, es va fer amb el tron imperial, i aleshores, com era normal en aquella època, doncs va començar a perseguir tota la família perquè ningú li fes ombra. El pare el va enviar a Síria, on va acabar morint, va fer presonera la mare i els germans, que els van exiliar i tal, però, d'alguna manera, el Tiberi aquest va tenir un gest amb el Calígula i el va adoptar, per dir-ho d'alguna forma, i el va educar durant bastants anys. I, de fet, quan es va morir el Tiberi, que diuen que s'hi va ser assassinat, va designar a Calígula com a hereu. Ell tenia un fill, però era molt petit, i llavors va posar Calígula com a tutor del seu fill Tiberi Bessó. Però el Calígula, que ja tenia bones maneres, per dit amb ironia, va aconseguir que aquell testament, doncs, que anomenava el fill es declarés nul, i ell va ser investit emperador en solitari, com diem, el 18 de març de l'any 37. La cosa va començar, en principi, força bé. El noi va ajudar, doncs, els soldats, perquè cobraven, diríem, molt poc, va perdonar l'expulsió de molts exiliats i tal, però ja es va veure de seguida que el noi anava malament, que començava a tenir coses rares, perquè va començar a manar assassinar membres de la seva família. Només n'hi havia un que el salvava, que és el que el va succeir, que és el Claudi, aquell del jo Claudi, perquè era quequejava, era tartamut, i ells se'n podien riure i tal, i per tant el tenia com una mena d'asa dels cops, no? Però mentrestant ell ja anava fent coses excèntriques. Per exemple, doncs va agafar el seu cavall, l'Incitatus, i el va anomenar cònsol. Va dir que traguessin tots els caps de totes les estàtues de Roma, de déus que hi havia de Roma, i que posessin el seu cap, vull dir, allò perquè per veure's per tot arreu. Va reformar les finances, però sense massa èxit, i, per tant, va haver-hi una greu crisi econòmica, que ell necessitava diners, i la manera de tenir diners va ser matant gent rica i després fent-se d'ells, passant a l'estat totes les seves propietats, no? Mentrestant, ell es dedicava, això sí, a fer grans obres, a construir temples, aqueductes i coses d'aquestes, i, clar, tot això va entrar en contradicció i en oposició amb el Senat, que el volien fer fora. Però ell va resistir, tenia els soldats que el defensaven, però de totes maneres va començar a tenir conspiracions en contra seva. Va intentar distreure la perdiu portant a Roma a fer conquestes arreu del món. Per exemple, va conquerir Mauritània, el nord d'Àfrica, que fins llavors era un estat que diguem-ne, pagava els tributs i estava, i va intentar conquerir Gran Bretanya i Britània en aquell moment, però això sí, sense aconseguir-ho. Però a ell això no li importava massa, ell anava fent el número, ja començava a aparèixer en públic disfressat de Déu, d'Hèrcules o de Mercuri, o de Venus també, feia de tot, i es va començar a fer construir un temple pel seu culte. Fins i tot va amenaçar amb deixar Roma, treure la capitalitat de Roma, agafar Alexandria, fer Alexandria que fos la capital de l'imperi romà, i allà construir la ciutat com si fos un temple per ell i ser tractat com un déu en vida, un déu en figura terrenal. Clar, tot això, què va passar? Doncs que la gent va començar a dir, escolta, per tenir aquest tio, com que la pràctica que fem moltes vegades és matar, podem fotre'l fora. Es comencen a produir conspiracions, ell de moment les pot parar, les descobreix i tal, però n'hi ha una que surt del seu entorn més proper, de la seva guàrdia patrullana, és a dir, dels seus guardaespatlles, i que liderarà en Gai Cassiqueres, que és un soldat del qual Calígula es mofaven d'ell quan era petit, perquè el considerava una mica efeminat. Llavors és quan, el 24 de gener de l'any 41, aquest tal Keres i els altres guàrdies més afins a Calígula, doncs se li acosten mentre està parlant amb uns actors, i el Keres és el primer, treu el punyal, li clava el punyal a l'esquena, i després tots els altres, com si tornessin a matar en Juli Cèsar, doncs també li van clavant el punyal. Quan arriben els soldats al lloc dels fets, evidentment el Calígula ja és mort, i els soldats comencen a atacar els conspiradors i la gent innocent i tal. Es produeix una situació de caos a Roma, que el Senat intenta recuperar la República Romana, però els militars volen ser fidels a l'emperador. Clar, busquen algú de la família de l'emperador i no queda ningú, només queda aquell Claudi, que el tartamut aquell que caquejava, que està amagat amb un campament militar, i que quan el descobreixen el proclamen emperador. I el Claudi és prou viu com per fer matar el Keres aquest i tots els conspiradors, i fer uns grans honors a Calígula abans de proclamar-se emperador de Roma, per cert, amb força èxit. I com que el Calígula va fer aquesta bajanada de posar una no de denominar l'Incitatus com a cònsul de Roma, doncs nosaltres hem pensat que també podríem fer una mica de Claudi i buscar una cançó que, per comptes de lloar a la figura de l'emperador, per comptes de parlar de la figura de l'emperador, parlés del cavall. I vam recordar que hi havia una cançó de l'Atahualpa Yupanqui que porta per nom, i que ha interpretat molta altra gent, i que porta per nom El Alazán. Per tant, en homenatge a aquell cavall que un bon dia va haver de suportar ser anomenat cònsul per l'emperador Calígula, aquí teniu Atahualpa Yupanqui, El Alazán.
Una cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevando, cien caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo, mi caballo. En una horqueta del Tala hay un morral solitario y hay un corral sin relinchos, mi alazán te estoy nombrando. Si como dicen algunos hay cielos pa'l buen caballo, por ahí andará mi flete galopando, galopando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo.
March 19, 1929, el dia que a la població catalana de Roda de Ter neix el poeta Miquel Martí i Pol. Miquel Martí i Pol era fill de família humil, va estudiar a l'escola local de Roda de Ter i fins als 14 anys, quan, com quasi tots els nens d'aquesta edat, va entrar a treballar a la família Tecla... a la fàbrica Tecla Sala, coneguda com la Blava, i va començar, perquè li va agradar des de petit, va començar a escriure poemes en castellà i en va publicar algun en una revista local quan tenia 15 anys. Però de seguida es va adonar de quin era el seu lloc i quin era el seu país, i a l'any 1946, és a dir, amb 16 anys, amb 17 anys, va començar a escriure en català, renunciant a publicar i escriure en castellà. Però és el moment en què se li declara una tuberculosi pulmonar i haurà de passar 12 mesos descansant al llit, on, per això, tot, no hi mai que por pier no venga, que viu en castellà, va descobrir els poetes catalans que el van portar a iniciar-se en la poesia més aviat social, seguint l'exemple dels Vinyoli, dels Blai Bonet i, sobretot, del Salvador Espriu, que, amb la seva Pell de Brau, es converteix en el líder, per dir-ho d'alguna manera, de la poesia antifranquista o antidictadura, no sé com li hauríem de dir. De fet, ell, doncs, manté aquesta activitat. El 1954 guanyarà el Premi Ossa Menor amb el llibre Paraules al vent i iniciarà una etapa de poesia intimista, publicant a Palma 15 poemes, un llibre que porta per títol 15 poemes, i mantenint-la, de totes maneres, mantenint la poesia social amb llibres com El fugitiu o La fàbrica. El 1956 es casarà amb Dolors Freix Feixes, amb qui tindrà una filla, Marta, i un fill, Jordi, i que començarà, doncs, a participar en actes culturals catalanistes i començar a col·laborar amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el PSUC. Però el 1969, quan ell ja va començant a tirar cap amunt, continua treballant a la fàbrica, evidentment, però com a escriptor ja comença a tirar cap amunt, se li presenten els primers símptomes de l'esclerosi múltiple que l'afectarà en la mobilitat i en la parla, obligant-lo a l'any 1973 a deixar la feina. Però passarà a publicar coses. El 1971 arribarà finalista del Premi Carla Riba amb poesies, amb els seus 27 poemes amb tres temps, que d'alguna manera ja comença a ser poesia política, perquè, de fet, compara la incapacitat del poble català amb poder sortir del forat i amb la repressió i totes aquestes coses. El PSUC, naturalment, el recolz, el 1978 li faran un homenatge a la Setmana Popular d'Osona, promogut pel propi Partit Socialista Unificat de Catalunya, junt amb altres poemes, ja, i amb altres poetes, en Vicent Andrés Estellers, en Pere Quart, en Brossa, en Vinyoli, mentre ell estrena el seu llibre Estimada Marta, que es converteix en un best-seller poètic, i estrena també o publica també L'àmbit de tots els àmbits. Quan es mori la seva dona, a l'any 1984, Miquel Martí Pol tornarà a la seva poesia íntima, escrivint postals i altres poemes, i sobretot el llibre d'absències, que tindrà un gran ressò social, i al cap de dos anys es tornarà a casar amb Montserrat Sans, mentre comença a produir-se el fenomen de que els cantautors catalans volen musicar els seus poemes. De fet, Maria del Mar Bonet, Ramon Muntaner, Saldoni Fonoll, Rafael Subirats ho faran, i especialment, molt especialment, Lluís Llach. Ell, mentrestant, es dedicarà a estudiar francès i aprendre francès per poder traduir al català el seu admirat Saint-Exupéry o la Simone de Beauvoir o el Flaubert o tots aquests altres, mentre que torna a la poesia reflexiva amb el llibre de les solituds de l'any 1997 i abans amb un hivern plàcid del 1994. Però destacaríem aquest del 1997 perquè és l'any, el llibre de les solituds, perquè és l'any en el que el Parlament de Catalunya, amb l'aval de 400 ajuntaments, proposa Miquel Martí Pol com a candidat al Nobel de Literatura. Ell, mentrestant, estreny la col·laboració, com dèiem, amb els cantautors, sobretot amb en Lluís Llach, amb discos com Un pont de Mar Blava, de l'any 1993, Porrera, de 1995, i Temps de les revoltes, de l'any 2000. La seva salut no li permet gaires filigranes, està molt delicat, i morirà el dia 11 de novembre del 2003 a l'Hospital de la Santa Creu de Vic, quan començava, bueno, quan era considerat ja el poeta viu en llengua catalana més llegit i més conegut, en Miquel Martí Pol, que, com recordem, era poeta, escritor i, una vessant que no és gaire publicitada d'ell, traductor, sobretot, del francès. I com que hem parlat d'aquesta col·laboració íntima amb en Lluís Llach, doncs, naturalment, hem hagut de buscar una cançó del Lluís Llach que musiqui un dels seus poemes. I hem buscat aquesta no massa coneguda que porta per títol, o almenys no massa coneguda per mi, que porta per títol Només per tu. Lluís Llach, Només per tu.
Amor, t'estimo i tant t'estimo que l'amor meu ets mesura. Tu has obert límits al meu vol, que en serenó declinava. I avui en crec prop de la plenitud, només perquè me l'imagines tu. Amor, t'estima tant i tot, l'amor meu. I buscaré només per tu, amb l'ignorància de sempre, paraules dites pels amants des de l'elevada dels segles. I per engany del meu amor creuré reinventar el llenguatge a cada gest, engany d'amor i veritat de l'engany. Amor d'etern recomençar, que empenys la meva aventura, que però et fas del meu vaixell quan la mar veus embranzida, en qui allibero antiga esclavitud, per qui confesso aquesta servitud. Amor esclau i llibertat, esclavitud, per qui confesso aquesta servitud. Amor, esclau i llibertat de l'amor.
Vint de març del 1727, el dia que mor a la ciutat de Londres el físic i matemàtic anglès Isaac Newton. Isaac Newton, que va tenir una infància una mica peculiar, perquè diríem que, d'entrada, el seu pare havia mort 2 mesos abans de que ell naixés. El seu pare, que era un terratinent, que estava casat amb Hannah Aiskow. Quan la Hannah Aiskow va passar un temps i es va adaptar i tot això, i l'Isaac va fer 3 anys, es va casar amb un reverend, Barnabas Smith, que era un home de molt bona família, que tenia bastantes possessions, i la dona va dir, bueno, nen, mira, queda't aquí amb la teva àvia materna, jo me'n vaig i tot això. I el nen es va criar amb la seva àvia materna. No perquè la mare l'abandonés, perquè, de fet, quan el Newton va tenir 12 anys i la seva mare va enviduar per segona vegada, va morir el reverent aquest ric, i, per tant, va tornar a la casa pairal de Woolsthorpe, amb tota l'herència del seu segon marit, que passaria a Newton quan ella morís, i que va fer que ella pensés en portar-lo a bones escoles. I, naturalment, el va inscriure a la King School de Grafton, on el nen va desenvolupar l'interès per l'estudi i, sobretot, per la mecànica. Construïa coses, va construir un rellotge d'aigua i unes cometes que posava unes llinternes penjades, uns estels, que posava unes llinternes penjades i que llavors, doncs, uns fanals, i que llavors, doncs, es espantaven a la gent a la nit i tot això i tal. La mare, però, quan ell fa 16 anys, doncs diu, bueno, el nen ara que vingui cap aquí i que es dediqui a administrar les propietats, no? El fa venir a casa, però això amb el nen no li interessa gens, ell no té cap interès en això, i la mare acaba, doncs, acceptant la realitat i el torna a enviar a l'escola per preparar-lo per ingressar a la universitat. I, de fet, l'any 1661, en Newton serà admès al Trinity College de Cambridge, diguem-ne, de moment com a simple estudiant, es guanyarà la vida fins i tot fent serveis pels altres estudiants i fent traduccions per altres estudiants, i comença la seva educació en filosofia i ciències de la naturalesa, estudiant ell bastant pel seu compte, perquè, a més, a mig procés d'estudis, l'any 1665, es declara la pesta a Londres. Naturalment, la Universitat de Cambridge tanca i Newton ha de tornar a Woolsthorpe amb la seva mare, esperar que pogués reprendre els estudis, cosa que farà el 1667, al cap d'un parell d'anys, però ell està ja investigant i fent càlculs i estudiant a casa seva. Precisament és aquest moment quan, segons explica la història, es produeix la famosa anècdota d'estar ell assegut sota un arbre, veure caure una poma d'una pomera i tenir la inspiració, per dir-ho així, per pensar que existia la llei de la gravetat. Quan torna a Cambridge, com que el noi s'ha treballat les coses, ha estudiat i tot això, és triat membre becat, li dona una beca i 2 anys després el fan catedràtic. Ell comença a redactar els seus primers treballs sobre càlculs infinitesimals, allò de les potències del binomi, allò que ens feien a matemàtiques de A més B elevat al quadrat igual a A quadrat més B quadrat més 2AB, bueno, aquelles coses. I també les sèries infinitesimals i tot això. Però com que a la universitat es feia, o a l'escola es feia de tot, ell també es dedica a altres coses. Per exemple, col·labora amb tots els seus companys amb la construcció d'un telescopi refractor, dedicant-se, per tant, a l'òptica i descobrint en aquell moment que quan la llum blanca passa a través d'un prisma òptic es descomposa fent el famós arc de Sant Martí, la descomposició de la llum. Però, és clar, en aquell moment a les college aquest mana en Robert Hooke, i en Robert Hooke defensa altres teories i, per tant, es converteix amb el seu, per dir-ho d'alguna manera, amb el seu enemic. Newton diu, escolta, no m'interessa això, jo estàs barallat aquí amb el que talla el bacallà, no m'interessa. Escolta, deixo la física, m'entorno a les meves matemàtiques i m'entorno a l'alquímia. Llavors comença a estudiar alquímia, comença a plantejar el sistema general dels planetes i tal. Però, mentrestant, mora la seva mare l'any 1679, com ja hem dit, mora, i llavors el noi, doncs, se'n va cap a la casa del seu pare a fer les propietats, a gestionar les propietats. Però llavors, justament aquell Robert Hooke, llavors era el secretari de la Royal Society, li diu, home, no, que tu tens molt bones idees i això ens donarà prestigi a la Royal Society i totes aquestes coses, per què no vens cap aquí i et quedes, aquesta teoria que tens sobre com es belluguen els planetes i tal. El Newton accepta, torna a la universitat, es posa a estudiar el tema, determina les òrbites dels planetes i tot això, i d'alguna manera dona prestigi amb aquella universitat. També està treballant altres aspectes, sobretot la ciència del moviment, i finalment aconsegueix publicar el 1687 amb qui paga el llibre és el Hooke, és el seu enemic, perquè finalment se n'ha adonat que el Newton és una gran llumbrera i tot el que proposa té bastanta raó, i li paga la publicació del llibre Principis Matemàtics de la Filosofia Natural, on Newton exposa les seves famoses lleis. I, per tant, però també té opositors. Per tant, el Newton es comença a posar nerviós. Però dintre de la universitat es farà famós fins al punt, i tothom hi venerat, fins al punt de que el 1687, quan la universitat envia una comissió a parlar amb el rei Jacob II, que com que s'ha convertit al catolicisme, vol diguem-ne, frenar aquest ímpetu investigador que vol explicar el món en funció de la racionalitat, i ell diu que no, que el món és de Déu i tot això, doncs ell és triat per anar amb aquesta comissió com a representant. I quan arriba amb el rei, doncs ho defensa, defensa que el rei no s'hi posi, que tal, i aconsegueix que no ho faci, i això porta a que la universitat l'elegeixi com a representant al Parlament. Perquè, a més, amb Jacobo II dimiteix, plega, i puja Guillem d'Orange, i, per tant, s'ha de fer un Parlament nou, i Newton és nomenat un dels parlamentaris, col·laborant amb un que havia sigut alumne seu, el Lord Halifax, Charles Montagu, que l'empeny a passar a la política. Per això, quan en Lord Halifax aquest és elegit canceller de l'Hisenda Real, Newton passarà a ser el director de la Casa de la Moneda i, per tant, abandonarà tota l'activitat científica per dedicar-se, a partir del 1701, quan sigui reelegit membre del Parlament, per la universitat, això sí, però es dedicarà bàsicament a la política, de la qual renunciarà, o per la qual renunciarà al cap d'un parell d'anys, perquè és elegit president de la Royal Society al morir aquell enemic seu, en Hook, que li havia fet la vida impossible. El rei el nomenarà Sir, però el noi comença a tenir, bueno, un noi ja no, perquè és un senyor ja bastant important i bastants anys, comença a tenir problemes renals que faran que mori el 20 de març de 1727. I com que Newton és el descobridor, fou el descobridor de la gravetat i, per tant, el formulador de les lleis de la gravetat, doncs buscàvem una cançó que parlés de la gravetat i n'hem trobat una. Vam recordar que en Franco Battiato havia fet una cançó que portava per títol Centro de Gravedad Permanente i vam dir, palante con esas. Per tant, aquí teniu Franco Battiato, Centro de Gravedad Permanente.
Sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito un
centro de gravedad.
Entre bromas, manojos de ortigas. No soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el free jazz, punk inglés, ni la monserga africana. Busco un centro de gracia.
Ràdio Vilafranca.
21 de març de 1905. El dia que a la ciutat de Barcelona neix el que serà filòleg, lexicògraf, etimòleg, etc., Joan Coromines i Vinyó. Joan Coromines i Vinyó era fill del polític Pere Coromines i de la pedagoga Celestina Vinyó, i va estudiar a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, i cap al final a diverses ciutats europees, però diríem que no massa pel seu gust. Perquè, per exemple, el 1925 va marxar cap a Montpellier, però va marxar cap a Montpellier per fugir de les possibles represàlies perquè havia participat en activitats contra la dictadura de Primo de Rivera. Diguem-ne que la policia s'havia quedat con su cara, la família tenia por de que no el represaliessin i va dir, escolta, nen, cap a Montpellier a continuar els teus estudis. De fet, quan van passar un parell d'anys i la cosa es va calmar, a la família també li va dir, bueno, ara has de fer el doctorat, vine cap aquí a fer el doctorat, però no el faràs a Barcelona perquè no sigui casca, i l'envien a Madrid a fer el doctorat. I finalment, el 1929, bueno, la família li diu, home, has d'ampliar estudis, no? Has d'obrir-te això i tal. I el que fa és llavors anar-se'n a Zúric, passant un any allà, estudiant amb Jacob Jut. Però, naturalment, a través de tots aquests viatges i totes aquestes peripècies, ha entrat en contacte amb grans professors com Américo Castro, Ramon Menéndez Pidal, Millardet, etc., que fan que el 1930... l'Institut d'Estudis Catalans el fitxi per integrar-lo en l'equip lexicogràfic de Pompeu Fabra, mentre ell publica la seva tesi doctoral el 1931, que és un vocabulari aranès, perquè en el fons està començant a preparar llibres sobre tot això, sobre aquesta història, i en especial té el projecte d'un onomàstico en Catalònia, que li durarà tota la seva vida, que és un projecte de recopilar l'etimologia de tots els topònims de les terres on es parli català a base d'enquestes orals i d'anar trepitjant terreny, la qual cosa, com podeu comprendre, necessitaria molt de temps. Però arriba amb tot això la Guerra Civil, ell és un catalanista ja convençut, sud, republicà, a més, i quan s'acaba la Guerra Civil Espanyola diu, bueno, jo aquí no tinc res a fer, i per tant agafa el camí de l'exili, passarà per moltes o per vàries ciutats de tot el món, destacant, per exemple, el seu pas per Argentina, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Cuyo, on fundarà un institut de lingüística que encara avui és punter, i una revista, la revista Anales, que encara avui són punters amb el tema de la lingüística. De fet, però, el seu fet més important, o l'altre fet important, és que el 1946 aconseguirà una càtedra a la Universitat de Chicago, on es dedicarà, doncs, a l'ensenyament. Mentrestant, aquí a Espanya, doncs, comencen a valorar-lo, comencen a parlar d'ell, i el 1950 el nomenen de membre de l'Institut d'Estudis Catalans, però, clar, ell no pot venir a Espanya encara, i, per tant, és un membre, però des de l'exili. Tot canviarà l'any 1952, quan ja li permetin venir a passar temporades a Espanya, després d'estar exiliat durant 13 anys. Continuarà amb aquesta doble activitat de Catalunya i Chicago fins al 1967, quan es jubili com a professor de la Universitat de Chicago i torni a Catalunya instal·lant-se a Pineda de Mar, al Maresme, on començarà a redactar i a publicar les seves grans obres lexicogràfiques, que és l'objectiu de la seva vida, no? El primer serà el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, que publicarà després després de bastants anys de treball, entre 1980 i 1991, entremig començarà a rebre premis, rebrà el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de l'any 84, i a l'any 1989 rebrà el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, una dignitat que otorga el govern espanyol i que Corominas accepta. De fet, hi ha una assignació econòmica de 5 milions de pessetes, gens menys preable, excepte, però, que en una carta al Ministeri de Cultura deixa clar que es queixa del tracte que estan donant a la seva llengua i al seu país per part del govern central i fa una crida a les nacions petites o modestes, per dir-ho així, a no deixar-se englobar per l'estat més gran, Per la mateixa raó que fa tot això i que fa aquesta carta, arribarà un punt que rebutjarà la Gran Orden d'Alfonso X el Sàvio i rebutjarà també un silló que li ofereixen per entrar a la Real Acadèmia Espanyola. I finalment, el 1994, completarà la seva obra, que havia començat a publicar el primer volum dels 8 que té al final, el 1989, publicarà la seva obra, que és l'Onomasticon, Cataloni, als 89 anys, i com a mostra de rebel·lia encara acceptarà el nomenament d'acadèmic que li fa la Real Acadèmia de la Llengua Basca, o sigui, no de l'espanyola, però sí de la basca. Morirà poc temps abans de... morirà a Pineda de Mar el 2 de gener de 1997. El famós i no mai prou ponderat i mai prou defensat Joan Corominas i Vinyó. I com que va ser un defensor de la llengua catalana, doncs a l'homenatge li retrà un gran defensor de la llengua catalana, com és en Raimon. Hem triat la cançó Jo vinc d'un silenci perquè en Joan Corominas també venia d'un silenci i, per tant, ens ha semblat adient homenatjar-lo amb aquesta cançó. Raimon, Jo vinc d'un silenci.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
22 de març de 1918, el dia que el polític mallorquí Antonio Maura és elegit president del govern, una de les vegades que és elegit president del govern, però que, com que és a través d'un govern de coalició i venim d'una situació embolicada, doncs és acollit amb molta satisfacció, diríem, a tot Espanya. Però no ens avancem. Antoni Maura i Montaner naixerà a la ciutat de Palma, o neix a la ciutat de Palma, el 2 de maig de 1853. És fill d'una família benestant i poderosa, estudiarà el batxillerat a Palma i, tot i estar interessat inicialment en una carrera de ciències, la família acabarà enviant-lo a Madrid el 1868 a estudiar dret. Allà coneixerà els germans petits del ministre, diputat i advocat Germán Gamazo, un home molt poderós a Madrid, que el contractarà pel seu bufet, que tutelarà la seva entrada en política, fent-ho entrar en el partit que ell està, el Partit Liberal, i que autoritzarà o permetrà, o digueu-li com vulgueu, que en Antonio Maura es casi amb la seva germana Constancia Gamazo. Com que el seu cunyat, el Germán aquest, l'ha introduït en política, el 1881 Maura és elegit diputat per Palma a les Corts Espanyoles i per part del Partit Liberal, naturalment, on el seu cunyat, Germán, doncs, remena les cireres. Estarà uns quants anys aquí, després de tots aquests anys de militància, al cap de 10 anys, aconseguirà ser nomenat ministre d'Ultramar amb el govern liberal de Sagasta i posarà en marxa, o intentarà posar en marxa, un projecte d'autonomia per Cuba i Puerto Rico que freni, perquè ja hi ha tot el moviment independentista, i llavors diu, home, si ho hem de mantenir dintre d'Espanya, donem-los autonomia, fem això, un règim així subsidiari. Però entre l'oposició conservadora i bona part del seu partit, que estan del Partit Liberal, que està en contra, fan fracassar el projecte i ell ha de dimitir de ministre d'Ultramar. Però un any després, el Sagasta el tornarà a cridar, aquest cop com a ministre de Gràcia i Justícia, i ell mantindrà les seves propostes aquestes descentralitzadores, però ja veu que no té massa èxit. I quan, per tant, la tardor de 1898, l'oposició, diguem-ne, creixi a dintre del partit i hi hagi una escissió del Partit Liberal que formen un grup a part, un partit a part, diguem-ho així, doncs ell s'hi apuntarà com s'hi apuntarà el seu benefactor, el Germán Gamazo. Què passarà aquí, mentrestant? Doncs que en Antonio Maura s'acostarà a l'altre partit, el partit conservador de Francisco Silvela, que aquell diu, sí, no, això és, ens interessen aquestes propostes. Bé, sigui com sigui, el 1901 morirà el Germán Gamazo, el seu tutor, mentor, digueu-li com vulgueu, i Maura haurà d'assumir la direcció d'aquest grup dissident que es fusionarà amb els conservadors. És a dir, es tornaran conservadors l'any 1902 i formaran govern posant-lo amb ell de ministre de la Governació. Un ministre de la Governació, l'any 1902, que reformarà la policia, crearà l'Institut de Reformes Socials i, sobretot, vigilarà molt escrupolosament, ja sabeu com anaven les eleccions en aquell temps, les eleccions del 1903, on el seu partit, el Partit Conservador, aconseguirà la victòria. Ell substituirà a Silvela al capdavant, no ja del grup aquest ascendit, sinó de tot el Partit Conservador, i serà nomenat per primer cop president del Consell de Ministres. Un govern que durarà poquet, durarà un any, però que, bueno, anirà fent, i que acabarà perquè Maura entra en contradicció, en desacord amb el rei Alfons XIII, sobretot pels nomenaments militars. Els militars seran la bèstia negra de l'Antoni Maura. Per tant, haurà de dimitir, però es convocaran eleccions i el 25 de gener de 1907 Maura tornarà a guanyar les eleccions, tornarà a fer un altre govern en el qual buscarà la descentralització administrativa, d'un govern que durarà un parell d'anys, que crearà l'Institut Nacional de Previsió, que aprovarà la Llei de Protecció de la Indústria, però que fracassarà amb dues coses importants. Una, el terrorisme, hi ha tots els anarquistes i tots aquests, i després la Guerra del Marroc, que provocarà la Setmana Tràgic. Això fa que Alfons XIII li digui, mira, escolta, jo ja no confio en tu, Maura, per tant, presenta'm la dimissió. El Maura es pensa que li dirà, bueno, però torna't a presentar, i no, el rei agafa la dimissió i encarrega fer govern a l'altre partit, el Partit Liberal. Què passa, doncs?
es forma un govern liberal, amb Romanones al davant, i Maura diu, bueno, doncs vés a fer punyetes, renuncia al seu escó, renuncia a la jefatura del Partit Conservador i es dedica, al ser elegit director de la Real Acadèmia Espanyola, es dedica a la lingüística durant tota la Primera Guerra Mundial, donant suport a la neutralitat d'Espanya. Però quan s'acaba la Primera Guerra Mundial, Espanya s'ha de fer un govern, el rei proposa un govern de concentració, crida en Maura, es fa el govern de concentració i el 22 de març de 1918, com dèiem, és proclamat ell president d'aquest govern de concentració. Es tornaran a fer eleccions, el partit de Maura tornarà a guanyar, però acabarà dimitint, deixarà que manin els liberals, però tornaran a manar els conservadors, i quan sigui assassinat Dato, en Maura rebrà la proposta d'Alfons XIII de fer un altre govern de concentració i li diu que no, que no, que no. Però quan al Marroc es produeix el desastre de l'Anual, la responsabilitat històrica, podríem dir, d'Antoni Maura l'obliga a acceptar el 15 d'agost de 1921 el càrrec de president de Consell de Ministres per cinquena i darrera vegada. Tindrà Cambó com a ministre d'Hisenda, intentarà el reformisme que tota la vida havia intentat, però no hi ha manera, perquè quan el rei el crida a consultes perquè vol canviar el govern, li explica que té cartera fer un cop d'estat amb en Primo de Rivera. Naturalment, Maura s'hi oposa, però en Primo de Rivera acaba victoriós el setembre de 1923 fent-se amb el poder. Antoni Maura morirà un parell d'anys més tard d'un infart a casa seva a Madrid el 13 de desembre de 1925. I com que malgrat les anades i vingudes entre els liberals i els conservadors, Antoni Maura va ser un home que va buscar la llibertat, doncs buscarem una cançó a nosaltres també que parli de llibertat. I hem trobat una cançó de la nostra estimada Marina Rossell que adapta una cançó del també estimat nostre Mostaquí, que és Ma Liberté, que naturalment en català porta per títol Ma Llibertat. Amb aquesta Ma Llibertat ens acomiadarem, doncs, el Toni Olivella, que ha manat la nau durant aquests 50, 50 i pica minuts, el Marc Pujol, que li ha fet de timoner i d'ajudant, i la Goretti Martínez, que ara, quan arribem a port i tanquem la barraqueta, es dedicarà a penjar de la pàgina de la Ràdio Televisió de Vilafranca aquestes petites explicacions que en Francesc Morgades, qui us parla, intenta fer cada setmana en aquest 5 a la setmana. Per tant, que passeu una bona setmana, ens retrobem la setmana que ve i us deixem amb Marina Rossell, Ma Llibertat.
T'he dut amb mi arreu on tu em vas dir que jo havia de viure, i he pres amb tu a fer i desobeir per tal de ser més lliure. Per a fugir d'aquest temps i vèncer somrient tot el que ara m'atura. I no em deixa collir una rosa dels vents sota el raig de la lluna. I m'he sotmès a tots els teus desigs i a les teves manies. Jo que t'he dat el meu darrer vestit, el darrer que tenia. Saps prou bé que he sofert per poder-te oferir el que més desitjaves. He canviat de país, he perdut els amics perquè em tinguis confiança. Ma llibertat, com m'has anat desfent dels meus costums de sempre. M'has ensenyat a viure en soledat i a saber-me entendre. I has fet menys dolorós el final de l'amor de tantes aventures. Sempre m'has protegit, si res m'ha cohibit, m'has curat les ferides. No sé per què ni com et vaig deixar una nit de desembre. Aquells camins que tu i jo vam traçar ens queden molt enrere. I va ser aquella nit, la nit que et vaig trair, sent recel ni temença. quan vaig perdre de cop per aquest altre amor que ara em fa presonera. Ma llibertat, com m'has anat desfent dels meus costums de sempre. M'has ensenyat a viure amb soledat.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.